Amar i Xalabert, que canta Gandhi en un tema que es titula precisament així. I és que avui dilluns, dia 30, es compleixen 75 anys de l'assassinat de Mahatma Gandhi, el líder espiritual i polític que, amb la seva resistència no violenta, va preparar el camí de la independència de l'Índia, la democràcia més gran del món. L'autor de l'assassinat va ser un fanàtic religiós hindú, contrari a la seva ideologia. Però 75 anys després, què en queda del llegat de Gandhi? Aquesta personalitat excepcional del segle XX, d'esperit indomable, dedicada a sembrar la llavor de la pau en oposició a la violència. Pere Ortega és investigador i president honorari del Centre d'Estudis de l'AS, d'Estudis per la Pau. Professor Ortega, bona nit i moltes gràcies.
A vosaltres, per divulgar la figura de Gandhi.
D'entrada, diguem que avui, dia 30, és el dia escolar de la no violència, instaurat per la UNESCO. Tot un llegat, no?
Sí, un llegat, precisament perquè ell va ser una figura, no m'amago de dir-ho, una de les figures més rellevants de tot el segle XX, perquè el llegat que ens ha deixat és immens. Potser la gent no se n'adona de la capacitat de transformació social que el missatge de no violència, que ell no se'l va inventar, sinó que el va recollir, primer, de totes les religions, especialment les seves, les hindús, però també del discurs de la muntanya de l'Evangeli cristià, també del Coran, en la que ell veu que el que predomina en l'àmbit religiós i en les societats és l'afany de pau. I això serveix per totes les societats del món, perquè la veritat és que el seu llegat, sense ser molt conscients de que estem treballant en la no violència, és que la majoria de les lluites que es porten en aquest moment en el planeta, jo dic la majoria, no pas totes, són de caràcter no violent. Per exemple, les primaveres àrabs que van recórrer a partir dels anys 2004-2005 tot el nord d'Àfrica i alguns països d'Orient Mitjà es van basar en principis no violents. I el mateix podem dir que els grans moviments socials que han aparegut a Amèrica Llatina, i en la majoria de casos és així en el món.
Pere, ell creia que es podia aconseguir una societat justa amb la no violència. Què el feia estar tan segur?
Sí, perquè ell pensava que... No pensava, tenia tota la raó, perquè a més els seus seguidors, per dir alguns dels més destacats, Luther King o Nelson Mandela en Sud-àfrica, se'n van donar compte, i ell és l'inspirador, de que calia d'alguna manera enfrontar-se a la violència amb la no violència. Per què? Perquè es tracta de convèncer al contrari, no de derrotar-lo físicament. I el llegat aquest és molt important. En què es basa? En dos principis, en la desobediència i en l'altre en la no cooperació. Si una majoria de la societat està decidida a no cooperar i a desobeir aquelles lleis o aquell règim que consideren injust, no hi ha força possible per dominar aquesta societat. Perquè en realitat el que ell afirmava, i tenia tota la raó, és que si existeixen règims autoritaris és perquè la majoria de la població ho accepta. I això després ha servit perquè hi hagi grans transformacions. Per exemple, a Filipines es va acabar amb la dictadura dels Marcos, amb una sublevació pacífica i no violenta de la majoria de la població, i va acabar amb aquell règim. I així ha passat en molts altres casos.
Pere, Gandhi somiava amb un govern mundial, unes Nacions Unides amb una força coercitiva capaç de preservar la pau, que permetés eliminar tots els exèrcits. I deia que ningú no pot fer el bé en un espai de vida mentre fa mal a algú altre, que la vida és un tot indivisible. Veient la guerra d'Ucraïna avui i tantes altres, podem dir que encara queda molt per pacificar-nos?
Sí, evidentment. A veure, Gandhi era un home il·lustrat, i havia llegit, s'havia educat al Regne Unit, format com a advocat, havia llegit a Kant, La pau perpètua de Kant. I Kant què diu en aquest llibret imprescindible per entendre de com s'ha de governar el món? Ell parlava de que era possible eliminar les guerres entre estats, i inclús la desaparició dels exèrcits, si teníem un govern mundial que tingués força coercitiva perquè aquells que se salten la legalitat internacional puguin ser controlats per aquest govern mundial. Això ja ho tenim avui en dia. Tenim les Nacions Unides. El que passa és que aquestes Nacions Unides no disposen d'aquesta força capaç de poder neutralitzar aquells que rebel·len en contra de la pau mundial. Les Nacions Unides van ser creades per evitar el flagel de la guerra, així ho diu el seu preàmbul. Es van crear després de la Segona Guerra Mundial, després de que la humanitat havia patit una guerra que havia fet patir a mitja humanitat i havia mort més de 60 milions de persones. I el seny es va imposar per crear aquestes Nacions Unides. El problema és que els que van guanyar la guerra es van otorgar el dret a veto dintre del Consell de Seguretat. I això té segrestada la pau mundial, perquè aquestes cinc potències són les que administren militarment el món i, segons els seus interessos, veten qualsevol resolució.
Un dia com avui, 30 de gener de 1948, cap a un quart de sis de la tarda, Gandhi es dirigia a una plaça propera al seu domicili a Nova Delhi. Allà l'esperaven unes 500 persones per fer una pregària col·lectiva. Un home se li acosta amb les mans juntes, amb actitud de precària, i quan el té al davant li engega tres trets al pit a boca de canó. N'hem parlat una estona amb Pere Ortega. Ell és investigador i president honorari del Centre d'Estudis de les d'Estudis per la Pau. Pere, moltíssimes gràcies pel teu temps i per la feina que feu.
A vosaltres, per divulgar una figura imprescindible per evitar els conflictes armats en el món, com és, no, i no solament els conflictes, sinó també que les societats visquin amb més fraternitat i en pau, com era Gandhi.